L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, una jornada més amb la salutació de qui us parla, Domènec Ramal. Obrim aquesta nova edició de l'informatiu des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres, 12 del 12, 12 de desembre de 2014, i com cada dia obrim este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Temps d'informació que avui tindrà per començar un protagonista, el conseller de Territori, Santi Vila, que ahir visitava les nostres comarques per diversos motius. Un d'ells, a Alcanar, visitant la planta que Cemex té al municipi i el seu port, refermant així el compromís de la Generalitat amb la cimentera. El conseller de Territori inaugurava també oficialment la nova estació d'autobús d'Amposta. Alcanar, demà dissabte, parlant d'inauguracions, s'inaugura un nou equipament per al lleure esportiu dels joves. A la plaça del Mirador hi haurà un skatepark i també unes pistes de streetball. I avui finalitzen les obres de millora d'alguns carrers del nucli urbà d'Amposta. Alcanar, aquesta mateixa nit se celebra una assemblea, concretament va a càrrec de la plataforma en defensa del servei d'ambulància 24 hores al municipi. I també en el nostre temps d'actualitat avui coneixerem i repassarem algunes de les propostes de les activitats d'agenda que al conjunt arreu del nostre territori s'organitzen en favor de l'aparató de TV3. Diumenge a l'onada de Deltebre han preparat activitat. També durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, hi haurà propostes solidàries a Alcanar i les Cases, mentre que a l'Ametlla de Mar l'activitat es desplaça la propera setmana. Del 15 i fins al 20 de desembre celebraran les jornades esportives també de col·laboració amb aquesta iniciativa solidària de la televisió catalana. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem propostes musicals. L'Eufònic Urbà portarà, de fet, va començar ja ahir dijous, les seues propostes d'aquest Festival d'Arts Sonores i Visuals de les Terres de l'Ebre a la ciutat comtal, concretament al Centre d'Arts Santa Mònica. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'una doble qüestió, dos temes molt diferents que tenen com a fil conductor i com a denominador comú la visita que el conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, Santi Vila, feia en el dia d'ahir a les nostres comarques. Un conseller que començava la seva jornada aquí a les nostres comarques visitant la planta que la cimentera Cemex té a Alcanar, una multinacional aquesta que ha aconseguit demoure 1,15 milions de tones de ciment i clínquer a través del port de la fàbrica d'Alcanar, del port de la Martinenca, 5 mesos després de finalitzar el seu dragatge. Un dragatge, per cert, a càrrec del govern català. La companyia s'havia compromès amb la Generalitat, que va finançar l'obra amb 3 milions d'euros, a traslladar un mínim d'1,12 tones a l'any i mantenir operatives les instal·lacions que ocupen directament un centenar de treballadors després d'un expedient de regulació d'ocupació que va aturar l'activitat. Malgrat les bones expectatives, Cemex no preveu d'ampliar la plantilla i va transmetre en el dia d'ahir al conseller Santi Vila la seva preocupació perquè l'increment del cost de l'electricitat perjudiqui les exportacions. El govern va justificar l'aportació de fons públics per materialitzar el dragatge que va executar Ports de la Generalitat amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat de la planta i garantir el seu funcionament. El nou calat de fins a 12 metres permet l'accés de barcos que poden carregar fins a 50.000 tones, anteriorment només la meitat. L'acord va possibilitar, recordem, prolongar la concessió administrativa del port que s'extingia l'any 2018 fins al 2023. Per la seva banda, la multinacional, com hem dit, havia ha de posar en funcionament la fàbrica amb el moviment anual citat d'1,12 milions de tones de clínquer o ciment. 5 mesos després, i superada aquesta xifra en només 5 mesos, la multinacional cimentera assegura haver reprès el vol després d'un ERO que a finals del 2012 va acomiadar 136 dels 166 treballadors de la planta que va quedar pràcticament inactiva. Ara, segons el director general de Cemex Espanya, Jaume Ruiz de Haro, funcionen dos dels tres forns de les instal·lacions d'Alcanar i treballen directament un centenar de persones, 250 més de manera indirecta. Un 97% de la producció es destina a l'exportació, principalment a països africans, com Algèria, Líbia, Benín o Nigèria, però també a d'altres indrets del món, com el Regne Unit, Brasil, Malta o Itàlia. Malgrat aquestes xifres i les expectatives generades, la companyia no preveu, de cara a l'any que ve, una ampliació de plantilla. Només en el cas que l'obertura de nous mercats exteriors permeti incrementar la producció en condicions competitives, es contemplaria aquesta possibilitat. El director general de Cemex Espanya, Jaume Ruiz de Haro, declarava a l'Agència Catalana de Notícies que en principi la companyia no preveu d'incrementar la plantilla de la fàbrica d'Alcanar si no s'obrin nous mercats per a l'exportació.
Si aquestes expectatives es confirmen i hi hagués més exportació, ara tenim dos forns funcionant dels tres que tenim. És a dir, encara tindríem capacitat de créixer en producció si els mercats exteriors i aquesta competitivitat que estem parlant doncs ens portés a arribar a mercats nous, no? Això sempre estaria Sempre estem vigilant possibilitats de vendre més que suposin al final treballar més a la fàbrica, no? Per tant, en aquest cas sí que incrementaríem plantilla, però primer hem d'assegurar que aquestes fites a curt termini que tenim, aquest 1.100.000 tonelades, hi arribem i llavors ja en parlaríem, no? de créixer.
Per la seva banda, el conseller de Territori, Santi Vila, constatava la preocupació de la multinacional pels efectes que pot tindre l'encariment del preu de l'electricitat en la seva activitat. Santi Vila.
Lògicament també m'han traslladat una preocupació molt important, i és que la factura elèctrica en les nostres empreses en general, també a Cemex, doncs és un factor que resta competitivitat. I per tant totes les autoritats competents, ministerials, autonòmiques, locals, hem de ser molt curosos amb la fiscalitat en general i en concret doncs, amb les decisions que prenem en relació a l'energia, que és un dels elements claus des del punt de vista de l'estructura de costos avui en dia quan són empresa.
Per últim, dir també que el conseller Santi Vila es va mostrar satisfet pel grau d'assoliment dels compromisos per part de Cemex per justificar la despesa pública en el dragatge del port. Malgrat això, el conseller reconeixia que, de moment, el moll número 2 de la infraestructura que la Generalitat havia posat a disposició d'iniciatives empresarials continua encara buit i sense cap projecte d'activitat previst. I després de la visita que Santi Vila feia a la planta que Cemex té a Alcanar, posteriorment es traslladava a la capital del Montsià, a Amposta. Allà, i acompanyat per l'alcalde del municipi, Manel Ferrer, van procedir a la inauguració oficial de la nova estació d'autobús d'Amposta, una estació funcional i sostenible per la qual passaran més de 100.000 viatgers anuals. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta ja ha inaugurat de manera oficial la seva nova estació d'autobusos, una estació d'autobusos en la que s'ha invertit 1.200.000 euros i que té una capacitat per a 7 andanes, una terminal i un aparcament per a 40 turismes, a més de servei de bar, taquilla, etc. Tindran parada a l'estació 9 línies de busos interurbanes amb una previsió d'uns 100.000 viatgers anuals. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ho explicava d'aquesta manera.
Avui estem molt i molt satisfets perquè amb la inauguració d'avui formal d'aquesta nova estació d'autobusos demostrem que el govern compleix, malgrat les dificultats, malgrat el context pressupostari que ens toca viure i les dificultats de sobreendeutament que tenim. Ens vam comprometre a l'inici de la legislatura a que l'estació d'autobusos d'Amposta fos una realitat i ho és. Era absolutament injustificat el servei precari que prestàvem aquí. L'alcalde se m'havia queixat en reiterades ocasions. Crec que ha fet una feina magnífica de reivindicació del que era un dret que havíem de garantir. De fet, el conjunt de la comarca del Montsià s'ha aconseguit, avui ho inaugurem, i a més això s'ha de posar en relació amb tota una millora significativa de l'oferta de serveis amb títols clarament econòmics que fan que en aquests moments aquesta comarca i el conjunt de les Terres de l'Ebre disfrutin d'un molt bon servei de transport públic amb la garantia del govern de Catalunya.
Cal destacar que l'alcalde d'Amposta va reconèixer que aquesta estació d'autobús està molt ben situada pel que fa a la connectivitat amb la resta del territori. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va aprofitar la visita del conseller per també demanar-li que fes els deures de construir la rotonda que s'ha de situar sota el pont de la Nacional 340 a la carretera de Sant Jaume.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara d'inauguracions per demà dissabte, dia 13 de desembre, a partir de les 11 del matí. A la plaça del Mirador d'Alcanar s'ha previst la inauguració d'un skatepark i també unes pistes de streetball, un equipament esportiu que conjuntament han impulsat les regidories d'Esports i Joventut de l'Ajuntament d'Alcanar, una inauguració de la qual en parlava el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Canareu, Joan Roig.
El proper dissabte, dia 13 de desembre, a les 11 del matí, a la plaça del Mirador d'Alcanar, tenim la inauguració de l'skatepark i l'estripol, que vam fer, com ja sabeu, a la zona del Mirador, per poder començar a construir aquesta zona jove que tenim prevista acabar-la durant la primera mesada del 2015, i farem les actuacions de DJ Membrana, en hip-hop, reggae i funky, art urbà, en alguns grafiteros que venen de Vinaròs, Slackline, Tendama, skate, exhibició i streetball, concurs de triples i exhibició també. Pues animem a tots els joves a vindre a visitar aquesta zona jove i també a tots els pares perquè diguéssiu a tots els xavals com se ho passen bé, no? I com practiquen aquests esports, no? En l'skatepark i en l'streetball que han ficat allà a la zona del Mirador. Moltes gràcies a tots i ens veiem el dissabte a les 11.
Un nou equipament esportiu que d'alguna manera el que pretén és incrementar l'oferta per a la joventut del municipi, que recordem s'inaugurarà demà dissabte a partir de les 11 del matí a la plaça del Mirador d'Alcanar. I també han finalitzat a Amposta, en este cas, les obres de millora d'alguns dels carrers del seu nucli urbà. Aquesta era una de les propostes del programa de l'equip de govern municipal de millorar la pell de la ciutat, una millora concretament del quitrenament en la qual s'hi han invertit 100.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Avui finalitzen les obres d'equitrenament de diferents carrers de la capital del Montsià. D'Amposta, més de 10 carrers de diferents indrets de la ciutat han estat millorats i equitrenats des del Departament d'Obres de l'Ajuntament amb una inversió de més de 100.000 euros, especialment carrers de les zones més antigues com és el barri del Grau. Ho explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
Pues avui acaba finalment l'equitrenament del carrer, ha durat una setmana pràcticament, del dimarts fins avui. S'han equitrenat diversos carrers de la ciutat que estaven en molt mal estat. Sabem que en queden altres de carrers que també queden molt estant, i és per això que, com venim fent des de fa molt de temps, cada any és una inversió d'uns 100.000 euros, l'any passat ja fet, l'altre també, i aquest també, i l'any que ve, al mes de març, abril, se tornarà a fer aquesta inversió en arreglar els carrers, els asfaltats dels carrers, que és una cosa que és prioritària a qualsevol ciutat.
Aquesta és una de les propostes que portaven en el seu programa de govern a l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta, millorar la pell de la ciutat. Així ho està fent també al carrer Major i a la plaça de la Vila, on les obres de peatonalització i d'arranjament de la plaça podrien finalitzar a finals del mes de desembre.
Gràcies, Manel, i novament tornem a Alcanar, en este cas per parlar d'aquesta assemblea informativa que la plataforma en defensa del servei d'ambulància 24 hores ha organitzat per aquesta matèria mateixa tarda, concretament a partir de les 8:30 a l'Auditori Municipal José Antonio Valls. Una assemblea de la qual en parlava un dels portaveus d'aquesta plataforma, Jordi Bord, que explicava concretament què és el que han preparat per aquesta tarda. Jordi Bord.
En aquesta assemblea exposarem els temes i l'actualitat de com ha anat venint tot això i en quin punt ens trobem actualment, no? I com està el tema de l'ambulància, si està o no està, i d'alguna manera intentarem, mirarem de resoldre els dubtes i així com contestar totes les preguntes i inquietuds que entre els assistents puguen sortir. També anunciarem també propostes de mobilitzacions, si el tema de l'ambulància no se va solucionant, i en certa manera el que volem és mobilitzar molta gent, perquè si bé sí que és cert que en la pregunta al Parlament, a la Comissió de Salut d'Esquerra Republicana de Catalunya, s'ha fet un pas molt important, perquè tots els partits menys Convergència i Unió van votar a favor, és un pas molt important perquè permet obrir al públic i publicar o publicitar allò que nosaltres veníem reivindicant, però recordem que això no és un pas definitiu. De moment la posició del govern no ha canviat en res, ells continuen retallant el servei d'ambulància, com així ens ho va manifestar el conseller en la resposta a la pregunta per escrit, i per això volem demanar a tots els veïns i veïnes dels nuclis d'Alcanar, ja siguin d'Alcanar Platja, les cases d'Alcanar o Alcanar, que divendres acudisquen a l'assemblea a les 8:30 per a intentar fer un front comú.
Ho escoltàvem en les paraules del portaveu de la plataforma en defensa del servei d'ambulància 24 hores a Alcanar. En l'assemblea prevista per aquesta tarda es proposaran i es miraran d'aprovar les mobilitzacions o el calendari de protestes que a través de la plataforma s'organitzaran i es duran a terme per reivindicar aquest servei tan bàsic per al municipi, no només per a Alcanar, sinó també per al conjunt del territori.
L'informatiu inútil.
Obrim ara un bloc informatiu dedicat a les propostes i activitats d'agenda que en molts dels municipis del territori català se celebren estos dies amb motiu de la propera edició de la Marató de TV3. Diumenge que ve, TV3 celebrarà concretament la 23a edició ja d'aquesta iniciativa solidària i benèfica. Concretament, i en el conjunt de Catalunya hi ha programades més de 2.000 activitats en un total de 680 municipis, alguns d'ells de les nostres comarques d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Per exemple, a l'onada de Deltebre, per diumenge que ve, han preparat aquesta jornada solidària que, evidentment, tindrà com a objectiu la col·laboració econòmica amb la Marató de TV3. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Les malalties del cor seran el tema de la Marató de TV3 d'aquest any, que tindrà lloc diumenge 14 de desembre. Un programa de 15 hores que pretén divulgar i sensibilitzar sobre les patologies del cor amb l'objectiu de recaptar fons per posar en marxa nous projectes de recerca en aquest àmbit. El Centre Residencial Onada del Tebre prepara cada any iniciatives diferents per recaptar diners a favor de la causa. Sota el títol Obrim el cor a l'esperança, aquest mateix diumenge, d'11 del matí a 1, al Pont Lo Passador hi hauran activitats infantils, actuacions, zumba i, finalment, una llançada de flors al riu com a signe de solidaritat a les persones amb problemes de cor. Des de l'organització fan una crida a la participació i divulgació de l'acte. Laura Otero és l'educadora social de la Onada.
M'agradaria donar un missatge com a que se poden fer moltes coses, no? d'ajudar a la gent. En aquest cas, pues, és la Marató. Jo penso que no costa res poder vindre aquell dia, pegar un vistazo, segurament que ens ho passarem molt bé, i a l'acte també estàs col·laborant en tot això que organitza la Marató, que en aquest cas són de les malalties del cor, que desgraciadament cada vegada afecta gent més jove, no? Jo suposo que tothom penso que està molt sensibilitzat en aquest aspecte, perquè hi ha molta gent que li ha tocat molt, molt de costa, o sigui, molt, molt prop, no? I penso que ens ho passarem bé, penso que disfrutarem del dia i col·laborarem.
Recordeu, aquest diumenge 14 de desembre, a partir de les 11 del matí, al Pont Lo Passador de Deltebre, obrim el cor a l'esperança.
Gràcies, Lluïsa. Des de Deltebre passem a parlar d'Alcanar, on també hi ha molta activitat programada per al cap de setmana, tant a Alcanar Poble com a Les Cases. Concretament a Les Cases, demà dissabte, entre les 12 i les 2 del migdia, s'ha organitzat una cursa popular al voltant de la plaça de Sant Pere. Allà hi haurà paradetes de menjar i beguda a càrrec de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Marjal, que col·laboraran també, en este cas, amb una parada de recollida de llibres de lectura per a l'escola, i en unes activitats en les que hi compten també amb la col·laboració de la Comissió d'Entitats de les Cases. A Alcanar, l'activitat s'allargarà durant dos dies, dissabte i diumenge. Dissabte, concretament, al matí, diverses activitats al poliesportiu d'Alcanar, que cobrarà un preu simbòlic d'un euro a tots els assistents, recaptacions que, evidentment, al final del cap de setmana seran donades a la Marató, en tot un seguit d'activitats que s'encarrega de coordinar la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament Canareu. Hi haurà, al llarg de tot el dia, al pavelló poliesportiu, partits de minibàsquet, de bàsquet, festival de patinatge, la Flash Mob per la Marató, sorteig d'entrades per a partits del Barça, un festival de ballet i també durant tota la jornada servei de barra a càrrec de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Joan Baptista Serra. També dissabte, però en este cas al Centre Cívic, de 6 a 9 de la tarda, hi haurà un ball per la Marató de TV3 a càrrec de l'Associació de Jubilats i també a la zona de la plaça del Mirador, la zona jove, coincidint amb aquesta inauguració de l'Skatepark, de la qual hem parlàvem anteriorment, hi haurà també servei de barra, la recaptació del qual anirà destinada a benefici de la Marató. Passant ja a diumenge, al Centre Cívic d'Alcanar i també amb un preu d'entrada d'un euro, hi haurà diverses activitats, totes elles solidàries, fins pràcticament última hora de la tarda, contacontes, paella popular, audicions especials musicals, sorteig de peces de ceràmica i l'actuació dels Tigres del Cérvol. Tot plegat, amanit també amb diferents exposicions, una de fotografies de l'aula de fotografia d'Alcanar, una parada de manualitats a càrrec dels avis de l'Onada, així com també durant tot el dia servei de barra i menjar. Tot plegat, tot un seguit d'activitats que durant dos dies al Canà i a les Cases contribuiran també a incrementar la recaptació de la Marató, de la mateixa manera que ho faran també a la Mella de Mar, amb l'organització de les jornades esportives que col·laboren amb la Marató. Serà concretament del dilluns, dia 15 i fins al 20 de desembre. Allà, a la Mella, han preparat diverses activitats, tant al SEM com al pavelló, per recollir fons per la investigació de les malalties del cor a través de l'edició d'enguany de la Marató. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Les jornades esportives nadalenques que un any més impulsa l'àrea municipal d'esports del dilluns 15 de desembre fins al dissabte 20. Unes jornades que tenen com objectiu sumar-se a la iniciativa solidària de la Marató de TV3 enguany dedicada a les malalties del cor que tindrà lloc el 14 de desembre. Escoltem Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Sí, bé, el mes de desembre per a nosaltres és un mes solidari, com tu bé has dit, i per tal totes les activitats esportives intentem que impulsin aquesta conscienciació a nivell solidari d'ajudar una causa justa com és la de la Marató de TV3 i enguany, com bé deies, dedicada a les malalties del cor. Ens sentim molt integrats en aquesta causa, donat que moltes d'aquestes parades cardíaques, morts súbites, a vegades es donen durant la pràctica de l'esport i per tant no podia, com no podria ser d'una altra manera, impulsem tot un seguit d'activitats per donar-hi suport.
Pel que fa a les activitats, el dilluns dia 15 a les 4 i mitja de la tarda tindrà lloc el Nadal a dues raquetes al pavelló poliesportiu. Una mica més tard, a les 16:45, començarà la marató d'activitats dirigides al Sembla Cala. El dimarts 16 al dematí, a les 9 i mitja del dematí, marató d'aquagim al Sembla Cala. I a les 4 i mitja de la tarda arriba també un clàssic d'aquestes jornades esportives, com és el Nadal a dues portes al pavelló. Dimecres 17 a les 4 i mitja, el Nadal a dos cistelles també al pavelló poliesportiu. I el dijous a les 4 i mitja, el Nadal a sis carrils. El Sembla Cala, aquest dia, el protagonista, per tant, la natació. I el divendres 19, la cirereta del pastís amb el Festival Esportiu de Nadal al Poliesportiu a partir de les 6 i mitja. Però les activitats no s'hauran acabat aquí perquè el dissabte 20, a les 10 del matí, tindrà lloc la marató de cicle indoor al Sembla Cala. Recordar que per participar-hi tots els que siguin abonats o bé al SEM a la Cala o a l'àrea municipal d'esports a través del pavelló o altres activitats poden fer aquest donatiu voluntari de mínim 2 euros. Això sí, tots aquells que no siguin abonats hauran de fer aquest donatiu.
Dissabte, 13 de desembre, i a partir de les 5 de la tarda a l'Escrua, primer concurs de cantadors de jotes tradicionals. Amb dues categories, joves fins a 18 anys i adults a partir de 18 anys. S'otorgaran 3 premis per categoria. Tots els interessats, inscriureu-vos al telèfon 699-68-76-22. Inscripcions i informació al 699-68-76-22. Dissabte, 13 de desembre, a l'Escrua, i a partir de les 5 de la tarda, primer concurs de cantadors de jotes tradicionals.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat d'avui divendres el posem a ritme musical i parlant concretament de l'Eufònic Urbà, que portarà, com ja va fer també l'any passat, al Centre d'Arts Santa Mònica, a la ciutat de Barcelona, les millors propostes del Festival d'Arts Sonores i Visuals de les Terres de l'Ebre i també n'inclourà de noves. Tot és a punt per a que durant 3 dies, començant ja ahir mateix, en dijous, i també avui divendres i per demà dissabte, l'Eufònic Urbà torne a l'Arts Santa Mònica, la ciutat com tal, com una extensió urbana del festival que se celebra aquí a les nostres terres i que el passat mes de setembre van acollir diferents espais del Delta de l'Ebre i també de les nostres comarques. A l'Eufònic Urbà es podran reviure, adaptades en este cas a l'entorn urbanita i dins un espai neuràlgic de la cultura del país, algunes de les millors accions, instal·lacions i actuacions audiovisuals que van tindre lloc a l'última edició de l'Eufònic, juntament també amb noves propostes. Concretament, i així, l'artista sonor, musicòleg i campanòleg Llorenç Barber, junt amb l'organista Rosent Taimí, van inaugurar l'Eufònic 2014 amb una sintonia de campanes tocada simultàniament des dels campanars de la Catedral de Tortosa i l'Església de Vinaròs, i inauguraran també l'Eufònic Urbà amb una peça especial interpretada en campanes instal·lades dins el claustre del Centre d'Arts Santa Mònica. Com a novetat, el col·lectiu Mobility Lab, el laboratori d'investigació que relaciona pràctiques creatives amb evolució de les xarxes digitals, portaran al Centre d'Arts Santa Mònica, especialment creada per a l'ocasió, una nova lectura de la seva eina tuitificadora, DeltaVox, una instal·lació interactiva que traduirà en tuits les olors i els sons d'un arrossar traslladat des de l'Ebre. O també dos fixes de l'Eufònic, com són Martí Ruiz i Vicent Matamoros, membres del taller Basquet de la Universitat de Barcelona, que van crear per a l'Eufònic 2014 unes campanes tubulars instal·lades en una musclera. Ara proposaran dins l'Eufònic Urbà una instal·lació a l'espai de l'escala de l'Arts Santa Mònica per convertir la barana en una escultura sonora. Dins del vessant de recuperació de tradicions, que de vegades té l'art sonor més arrelat a la terra, hi trobem Jaume Vidal, que portarà Lo so parlat, una acció sonora que pren forma de programa de ràdio i que es basa en el relat de la memòria del so dels oïdors. Mentre que el passeig sonor fins a la Torre de Sant Joan, camí privat de Lina Bautista i Laura Llanelli, també estarà present a l'Eufònic Urbà, adaptat a l'espai que ocupa Relat de velles coses falses, una exposició de paisatges a la primera planta del Santa Mònica. Dins l'apartat d'actuacions audiovisuals es comptarà amb la presència d'alguns dels grans noms de l'electrònica i la música contemporània del moment, com per exemple el pianista Carles Viernes, l'artista visual Alba G. Corral o DJ Bruna, que actuarà amb el col·lectiu visual de Vinaròs FX Movement. També cal destacar un dels millors directes de l'electrònica del moment, X-Stranger, que sortirà acompanyat també del treball visual de The Silence Studio. O també l'actuació de Xoec, Carlos Martorell, que debutarà a l'Eufònic Urbà i presentarà una actuació que es mou entre la sonoritat vintage i el hip-hop experimental. Tancaran edició l'actuació de Suicide of Western Culture. Tot plegat, 3 dies de propostes musicals, alternatives i audiovisuals que, amb entrada gratuïta, es podran degustar durant aquest cap de setmana a la ciutat com tal, com dèiem, al Centre d'Arts Santa Mònica.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Està temperatures. Avui, allà on hi hagi sol una miqueta més altes, quan s'ennuboli, la sensació serà una miqueta de frescor. Una tarda i un dia, en general amb sol, però també amb bandes nubosals que aniran passant, potser més aviat cap a Castelló, també cap a les Illes Balears. Els núvols poden ser més compactes, especialment cap al nord de l'arxipèlag Balear, però també amb moltes clarianes i amb vents de garbí en tot el litoral. I dèiem un canvi de temps. Passa aquesta línia frontal que farà que dissabte hi hagi un augment dels núvols, també de tipus alt i mitjana alçada, i diumenge els núvols es facin més compactes, amb pluges que arribin cap a la zona de València i amb davallada de les temperatures.
Ho recordem cada divendres, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana amb la previsió meteorològica. Arribem ja a l'hora de posar el punt i final i també el comiat d'aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement gràcies per seguir-nos. Dilluns hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada i molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.